A Ràdio Maricel, a cel obert.
Entre aquestes petites preguntes i les grans qüestions d'estratègia que cavalcarem, com sempre, Jordi Veget, bon dia, bona hora.
Bon dia, bona hora.
L'Ajuntament ha pagat alguna cosa de l'escultura no. Bacardí? No.
Tres vegades no.
Sabíeu com era? Sabíeu com...
Sabíem de l'autor, de qui era. I el propi Bacardí va dir que si ens semblava bé aquest autor, i lògicament nosaltres tampoc vam posar sobre la taula de dir no, aquest no, el batem, no, perquè no ens toca fer-ho, eh? Però no sabíem, sabíem qui la feia, i sí que vam saber quan ja estava feta com era, perquè lògicament vam parlar amb nosaltres per saber quina base es necessitava i tot això.
Haguéssiu buscat un altre emplaçament o aquest us anava bé?
Bueno, la veritat és que es va buscar emplaçaments, eh? Es van buscar emplaçaments. I els que ells demanaven, jo crec que també tenia doncs, part de raó, és que estigués al passeig, perquè ells en alguna vegada s'ha fet algun homenatge a Facundo Bacardí, però potser no, ells deien que no s'havia fet en el lloc adient, no? I que és en el passeig, doncs els feia gràcia posar una escultura amb honor a un sitgetà com és el Facundo Bacardí. I jo sé que es va anar a veure, i fins i tot jo hi vaig participar una vegada, diferents jardins, i es va estudiar bastant quin era el més adient per la seva magnitud, per els arbres que hi havien, perquè tampoc fes mal amb un altre tipus d'escultura. A la vegada no era fàcil, i també el desig de les pròpies família d'ubicar-la en un lloc rellevant.
Què creieu que té d'homenatge a la persona i què creieu que té d'homenatge a l'empresa?
Bé, jo crec que és que empresa... És curiós, però empresa i persona i família... van molt unides en aquest homenatge, però fins i tot no només a l'homenatge, sinó com a activitat. Tot s'envolta al costat de la família, Bacardí, el seu nom concretament, i a Facundo, que és una persona molt, molt estimada i arrelada. Fins i tot la persona que va vindre a veure de familiars diu igual, Facundo Bacardí, eh? O sigui que tenen com un pes sobre el que és la història de la seva família. Jo crec que és un homenatge a tot, un homenatge a la persona i un homenatge també a l'empresa que va crear aquesta persona.
I veieu algun missatge publicitari subliminal
no, cap,
o no?
Encara, cap. No, cap. Cap, perquè això és una de les coses que tothom ha posat sobre la taula, no tothom, algunes persones, també, de veritat, a vegades quan diem tothom són tres els que parlen, però no és cert, perquè nosaltres això sí que ho vam preguntar i vam veure. La figura del ratpenat és una figura que neix amb el Facundo Bacardí, amb la seva dona, precisament. És la seva dona qui posa aquest signe d'identitat en la seva companyia, no? I va lligada a la família aquest símbol, perquè la mare la dona del Facundo, doncs, jo crec que és més la imatge de que Facundo Bacardí, aquesta imatge del ratpenat, van lligades.
Haguéssiu volgut alguna expressió més discreta o no?
Expressió?
D'escultura.
Home, podria haver estat més petita l'escultura, però jo, com que això de les escultures, que a vegades n'he posat també, n'hem posat, i és molt discutible. Tot el tema estètic és discutible. A mi hi ha gent que m'ha felicitat, hi ha gent que ha dit que és massa grossa, hi ha dit gent que això està posat perquè es fa propaganda, hi ha gent que li encanta Lorenzo Quino, ha dit que Lorenzo Quino no és un bon escultor. A veure, totes les opinions, amb art és molt difícil trobar unanimitats amb les coses, no? Precisament la gràcia que té l'art i la cultura és això, no? Que agrada amb unes coses i amb uns altres. No? No crec que sigui una mala escultura, jo crec que és una escultura elegant, és una escultura... La magnitud potser és el que fa a vegades mirar-te-la d'una manera diferent, però jo crec que és una escultura que amb un atge, amb un sitgetà, doncs que potser tocava.
També. L'acadèmia sí que ha generat unanimitat plena, gairebé,
sí, l'acadèmia sembla que els mojitos pues, fan que...
Això ha fet tirar.
Ha fet tirar, no?
Es quedarà o no l'acadèmia?
Bueno, estem treballant. La voluntat nostra és, després de l'èxit que ha tingut l'acadèmia, no només pels sitgetans, sinó per la gent de fora, que ha vingut molta gent de tot el món a veure l'acadèmia, i això ha significat també que ha estat vivint o convivint amb Sitges, que la pròpia companyia s'ha sorprès i que en aquest moment estan en una aposta de tornar als orígens, perquè així us ho va explicar el director general, el president i la pròpia família, doncs estem buscant la fórmula de poder aconseguir entre tots que l'acadèmia acadés a Sitges, i a més unir-ho amb un museu dels americanos de Sitges. No? O sigui que la història, com que ell és un americano, i n'hi ha molts altres americanos que han fet moltes coses, potser no tan importants com el senyor Bacardí, però que també es mereixen l'homenatge i la seva història, no? I Sitges té una part molt important de la història, amb els americans. Llavors estem treballant, no hi ha res en concret, però sí que hi ha una bona sintonia, hi ha una proposta sobre la taula, i estem buscant també quin seria l'emplaçament més idoni, o sigui que hi ha una voluntat de poder trobar alguna solució.
Fem un encaix aquí abans de passar a l'Ajuntament, però ens fiquem, no sé si l'altra cara de la moneda, una cara de la moneda en la qual molts es pregunten arran del que ha passat amb l'escultura del senyor Gustavo Puente, la Fregata,
sí,
i d'aquest,
sí,
diguem-ne, d'aquest procés mig de denúncia a l'Ajuntament, sí, sí, sobre què havia passat amb l'escultura. Què fa la Fundació Gustavo Puente? Què ha deixat de fer des que hi és?
Bueno,
què ha passat
la veritat
això?
És que el senyor Gustavo Puente, que també s'ha de considerar, per alguns no, per altres sí, que és un artista, és una persona provocadora, que és una persona que les seves idees o les seves accions doncs sempre comporten algun tipus de provocació o fins i tot de neguit i d'incomprensió. Bé, ell a la seva fundació és una fundació que, com qualsevol fundació d'aquestes de culturals, el que intenta és promoure una sèrie de valors o d'activitats basades, molta d'ella està basada en el que ell és especialista, que és el modisto, el que és el vestit, el que és, i que el que hem promogut són algun tipus d'activitat, minsa activitat. Aquesta fundació és una fundació que fa poques coses, però una de les que volia promoure és aquest arbre invertit de la vida i la mort, o de tot el que vulguem, el yin-yang, tota aquesta història de l'hemisferi sud, l'hemisferi nord. Nosaltres vam creure, en un moment donat, que bueno, era una idea interessant, que era una idea almenys que portava un valor, que jo crec que de reflexió sobre com es pot cuidar l'hemisferi sud i l'hemisferi nord. Nosaltres el que vam fer és facilitar-li la possibilitat de poder realitzar aquesta experiència. L'experiència doncs es va fer, i després, lògicament, el que nosaltres teníem era que traslladar, perquè hi havia moltes activitats en aquell entorn, i el trasllat, que jo crec que es va fer amb cura, i s'ha intentat fer el màxim possible, no va agradar al senyor Gustavo Puente, el trasllat. No? I lògicament, el senyor Gustavo Puente doncs ha fet una denúncia a l'Ajuntament dient, escolta, potser el trasllat es tenia que fet d'una altra manera, i estem en aquesta situació. Jo crec que acabarà tot bé a bon port, perquè lògicament amb el senyor Gustavo Puente parlem i podem aconseguir doncs qualsevol tipus, no d'acord, sinó d'entesa, i cap problema.
L'Ajuntament va signar un conveni amb la Fundació Gustavo Puente,
sí, va signar,
en el qual, mirant-lo, sí, diguem-ne que l'Ajuntament, no diré que exigia, però posava sobre la taula tot un seguit de funcions que faria,
sí,
la Fundació.
Correcte,
enteneu que la Fundació les ha complert?
No, totes no les ha complert, no. La Fundació, ja he dit, ha fet més menys coses de les que nosaltres esperàvem. L'activitat és molt minsa comparat a el que nosaltres també vam exigir i desitjar. Sí que és cert que el de l'arbre ho va aconseguir com un element que és visual i que el projecte hi era, però nosaltres esperàvem bastant més d'aquesta Fundació.
Li costa alguna cosa a l'Ajuntament aquesta Fundació?
Bueno, de moment no. De moment sí, l'únic que ha costat és el trasllat d'aquest arbre al viver d'allà, no? Que això ho hem fet amb els nostres recursos, però nosaltres, com a Ajuntament...
No subvenciona la Fundació, l'Ajuntament, no, per dir-ho d'alguna manera.
Va subvencionar-la potser fa 2 anys, ara no recordo.
En el seu inici, en la seva instal·lació.
En el seu inici, però després ja no ha costat res més.
El ple municipal del passat 21 de setembre va posar sobre la taula, sobretot, va haver dos debats especialment llargs. Un, la d'aquesta possible instal·lació de l'Escola d'Arts Escèniques de Liverpool a través d'una empresa que es diu ABAC Management, i sobretot l'altre, diguem-ne, el més complicat probablement d'explicar, però amb unes conseqüències, diguem-ne, més fàcils de fer valer, que és el del pla de modernització de l'organització, en definitiva, dels canvis en l'estructura directiva de l'Ajuntament. Hi ha una forma fàcil d'explicar això?
Sí, jo crec que sí. Ho intentaré. La veritat és que nosaltres ja vam dir que faríem reformes importants fa un any i mig, quan a més l'oposició va exigir que davant la crisi féssim alguna cosa, quan a més la ciutadania està esperant que fem coses, i que l'altre és que nosaltres hem de fer coses per sortir d'aquest moment, estar ben predisposats perquè quan aquesta crisi es vagi diluint, Sitges pugui doncs tirar endavant, que ho està fent amb la crisi, això és una virtut que té el nostre poble, però que a més podem fer-ho millor quan... No només es quedava a les reformes, bueno, retallem d'aquí, quedar-se amb aquestes estratègies de reducció de gasto, de despesa que s'està fent, de generació de menys deute, bueno, tot això estava molt bé. Però nosaltres vam creure que ara és el moment també per reformar l'administració pública. l'administració pública no es pot quedar fora de joc ni fora de les grans, jo diria, revolucions que en el món s'estan produint en les empreses privades, en la ciutadania, en les famílies, en conseqüència, a tot arreu menys a l'administració. Que l'administració es quedés dient l'únic que fem és retallar coses. No, l'administració necessita més que mai en aquest moment fer una reflexió molt profunda de com s'ha de preparar en aquest segle XXI com a administració. Ha de ser més productiva, ha de ser més eficient, més flexible, més senzilla, més pròxima, ha de ser una administració adaptada als temps que toca, no? I nosaltres estem en aquest procés, procés que ha sobtat de cop, perquè potser la gent no s'esperava que assumíssim aquest repte, procés que és bastant innovador, perquè no conec gaire els ajuntaments que estiguin fent això, però també això, jo també ho vaig posar en marxa i vaig decidir això fa un any, perquè en realitat el procés ha sigut llarg, quan tot aquells lius, entre cometes, de directius amunt, avall, que si estaven mal contractats, que si es contractaven bé, que si no sé què, vaig dir, això s'ha d'acabar. Jo el que vull és que el meu ajuntament, a més va ser un compromís que vaig fer públic, se contracti bé les coses, que sigui transparent la seva contractació, sigui professional la seva contractació. Perquè l'Ajuntament l'hem de professionalitzar més encara. Professionalitzar, o sigui, persones ben preparades, persones compromeses i persones que treballin amb una eficiència doncs, que es mereix el poble de Sitges.
Aturem-nos un moment aquí. O sigui, va ser, en el fons, i fent gairebé una relació causa-efecte, el cas de Montsernau, el que us va fer pensar...
És part d'aquesta causa.
És part d'aquesta...
A mi, en tot això, lògicament, a les persones hem d'aprendre de les coses i hem de posar els remeis. No només hem de fer accions i després dir, bueno, i què fem més? No, hem d'aprendre. Jo crec que hi havia dos factors importants per explicar-ho bé. Una és reflexió sobre com nosaltres estàvem doncs, donant peu a tindre una classe directiva dintre l'Ajuntament, les seves contractacions, la seva forma de treballar, i l'altra que l'administració pública en aquest moment ha de fer un gran esforç de situar-se o de ser, liderar canvis en la seva pròpia estructura. El que no pot ser és que demanem a tothom que faci esforços, que faci el que sigui, i nosaltres doncs, continuem vivint fora d'aquesta realitat, no? I bueno, en tenim diverses de reformes que aniran apareixent i que estan en marxa. Passa que tot aquest tipus de reforma necessita d'una reflexió profunda del propi equip directiu, de l'equip polític, i després una base legal complexa i difícil, perquè són coses que no... Bueno, quan al secretari jo li vaig dir sobre la taula i a l'interventor que em posessin un informe per aconseguir això fos legal, el secretari doncs, ha passat molts mesos treballant, buscant... elements jurídics que sustentessin aquesta proposta de l'equip de govern.
I amb tot i això, hi ha encara una possibilitat oberta que des del punt de vista del marc legal...
Bueno, jo sempre dic que al marc legal sempre hi ha una escletxa, sempre. A totes les coses, encara que sembla que siguin evidents, hi ha una escletxa sempre que si algú en aquesta escletxa si vol doncs, ficar i vol buscar, doncs pot ser, sí, lògicament sí, però jo sempre he dit que ho defensaré fins a l'últim moment davant del jutge que sigui, perquè és una defensa d'una filosofia, és una defensa d'un model, no és una no, i a més crec amb les bones el bon informe que ha fet el secretari, que jo me'l vas llegir, jo crec que és un bon informe, i que
n'ha fet tres, no?
Tres. I lògicament a vegades em sorprèn, no?
Us estranya que n'hagi fet tres també?
No. N'ha fet tres perquè li han demanat, eh? Ell havia fet un. I ha sigut l'oposició que li ha demanat, no? Dos més. I llavors ell els ha fet i s'ha reafirmat, no? Però m'estranya quan un secretari fa una cosa com aquesta, que a més jo crec que és positiva per tothom, crec tindre uns directors professionalitzats, ben triats, legalment ben estructurada, doncs no sé per què hi ha aquest malentès, jo diria malentès, entre l'oposició i el govern. Perquè també el secretari se l'utilitza moltes vegades que els seus informes van miri el que diu el secretari que han fet malament, i ara és al revés, el secretari diu que ho fem bé, i llavors ara no interessa tampoc l'informe del secretari. No té una coherència davant de la situació. Què hem volgut fer nosaltres? Primer, que el procés de contractació de la direcció de les àrees i la coordinació de les àrees sigui transparent, públic, i que estigui provat per ple com es farà el seu procediment. A partir d'aquí surt qualsevol dubte de si aquest director ha sigut contractat així, si ha sigut contractat d'una altra manera. És cert que la contractació, el procediment està molt ben establert i després es decidirà qui és aquella persona que ha guanyat aquest concurs de lliure designació i es dirà, doncs vostè va aquí perquè doncs ha complert tots els requisits, no? Requisits com el que demanem que hagi estat 5 anys d'aquell aspecte professional que hauria de dirigir, doncs tingui una experiència de 5 anys, per exemple, no? Bueno, hi ha una sèrie de coses que el que fan és marcar com han de ser aquests directius. L'altra innovació, a part d'aquesta transparència, no? L'altra innovació és la seva forma de cobrar, de la seva retribució per al càrrec que estan fent. Nosaltres el que creiem que és bo és que puguem avaluar la feina de les persones i la seva avaluació doncs, pugui donar un incentiu o no en la seva, en el seu sou. Nosaltres no estem parlant mai de que sobre els sous que cobren ara hi haurà un 30% més. No. Això l'oposició ho sap perquè ho vaig dir a la Junta de Portaveus, però és el que interessa dir, com que interessa dir-ho, algú entendrà. Que quedi molt clar, sobre el sou que estan cobrant ara, sobre el sou que estan cobrant ara, hi haurà un 30% d'aquest sou, com a màxim, perquè pot ser un 10, pot ser un 8, pot ser un 20, que intentem i volem que es cobri en variable. Que es cobri segons hagi complert una sèrie d'objectius de gestió i una sèrie d'objectius polítics com és, de gestió. Pues que el manteniment dels seus edificis, el seu consum, baixi. Mal? O, per exemple, que no quedi cap instància per contestar. O que aquell objectiu que teníem de fer una escola de llar d'infants, pues el procés es vagi veient, que es va realitzant i llavors signifiqui que pugui cobrar.
Aturem-nos un moment aquí per aquesta qüestió dels incentius en l'àmbit públic.
Sí.
I heu estat persona i continueu sent persona de l'àmbit públic.
Correcte.
En determinats casos, no sé, contestar totes les instàncies, un pot pensar bé, se suposa que forma part de la feina d'algú.
Sí, però no és així.
No?
No és així perquè... però que és normal també, en una administració tan complicada.
Dic això com si un li digués amb un sí. Regidor d'educació que es faci a l'escola i a vegades l'escola depèn d'una subvenció econòmica que ve d'una instància superior que de no donar-la, per molt que el regidor hi posi tot l'esforç, no arribarà a aconseguir-la.
No vol dir que no s'hi pot... No vol dir que... A veure, i a més jo tinc la professió de mestre i nosaltres tot el dia estem avaluant. Tot el dia estem avaluant. I moltes vegades aquell nen que el control que ha fet és un 4, però has vist el seu esforç i li poses un 5. O sigui, si saps avaluar, si l'administració sap avaluar correctament, el sistema d'avaluació és clar i transparent i els treballadors, els directius en aquest cas, són conscients d'això, és molt fàcil que puguem poder posar en marxa doncs, aquest sistema. No? Però el que s'ha de fer molt clar són quins són aquests indicadors. O sigui, les instàncies es contesten, es donen per suposar que es contesten totes. Doncs no hi ha cap problema. Correcte? Doncs es posa com... Aquest, posat aquest exemple, però s'està treballant, no és aquest un indicador.
Ho dic per si no heu sentit que els criteris de valor en l'àmbit públic n'hi ha molts que formen part, no sé si dic, que de la pròpia convicció de treballar en l'àmbit públic. Així com un privat li poden dir, mira, més factures, més et dono. Oi?
Sí, però jo crec que hi ha una sèrie de qüestions en l'àmbit públic que poden ser susceptibles de valorar-se. De valorar-se i de que si són la qualitat... la qualitat es pot valorar si ha sigut millor, si ha sigut més ben atès, si ha sigut més ben contestat, si realment, i no només la qualitat, la gestió. És dir, escolta, si nosaltres veiem que hi ha equipaments que doncs el seu consum de la llum no està donant aquells paràmetres que nosaltres volem, és que algú no s'està cuidant d'això. Llavors algú s'ha de cuidar.
Ara algú podrà pensar. Sí. Però, esclar, un equipament el forma quelcom més que la persona que ho gestiona i, per tant, diguem-ne que la disminució del consum de la llum, per exemple, en un equipament, home, ve de la responsabilitat col·lectiva de tots els que ho formen, no? I, en
però
canvi,
sempre...
diguem-ne que la retribució o l'afegit o el variable
jo,
anirà de dalt a tot.
Jo estic d'acord amb tu i sempre he cregut que és la responsabilitat de cada un. Però no és així. Les administracions, les organitzacions, les empreses, els humans, sempre necessitem de que algú ens recordi o ens ajudi o ens digui o controli que una sèrie de coses funcionin bé. I nosaltres creiem que aquest sistema pot fer que els nostres directius doncs, millorin la seva qualitat de gestió i que tota l'organització a través d'aquesta millora doncs, vagi posant en marxa un procés de modernització i de millora de la qualitat de l'administració pública.
En el seu dia, quan es va parlar de la directora de l'Agència de Turisme, sí. Més enllà de tot el que va suposar, es va parlar molt de la remuneració econòmica. Sí. En el seu dia. Sempre l'heu defensada, sí. En el sentit sí, sí, que enteníeu que la professionalització portava implícit doncs bé, una remuneració a l'alçada de les circumstàncies. Ara, diguem-ne, anys després o mesos després, diguem-ne, el context actual segurament, no sé si fa que sigui més difícil defensar determinats sous davant la ciutadania.
Jo crec que no és així. A veure, el context del sou i professionalitat és un tema d'uns valors i uns paràmetres que potser l'administració pública no acabem d'entendre entre tots.
Tot i que, i tornaríem abans, em deixeu ser dolent. Sí. Seria un millor mestre cobrant més que cobrant menys?
Jo, un mestre, no. Jo seria un mestre igual cobrant més.
Ens enteneu, eh?
He de dir, els mestres estan mal pagats. Els mestres haurien de cobrar més.
Això és una altra
per
qüestió.
Per la seva responsabilitat. Uh-huh. Val? No vol dir que tots els mestres haurien de cobrar igual, tampoc, eh? Tampoc. Perquè la responsabilitat també ve donada per als valors. Tu has de posar-hi un valor a la responsabilitat. I, lògicament, un pot ser més responsable o menys, i això és molt humà. I això també s'ha de, d'alguna forma, gratificar, si ets més responsable o no. O sigui, jo crec que el valor del treball és molt complex, eh? Però ha d'haver-hi una base per tothom, lògica, normal, per poder viure amb qualitat i dignament el teu treball, perquè tu ets primer un treballador. I a partir d'aquí, segons els graus que tu de compromís, responsabilitat, efectivitat estàs donant, pots estar remunerat d'una manera
o
d'una
altra. Ho dic per si, no, al fons, en aquesta...
Perquè els directors de les escoles cobren més que els mestres, lògicament, no?
Però ho dic per si en aquest batibull de números algú pot pensar que el sou fa la feina, vist d'aquesta forma.
Home, el sou ajuda a fer la feina, bastant. Ajuda, això és bastant humà i bastant lògic, no? Perquè si no treballaríem quasi sense cobrar tots i diguéssim que bé tenim, no? I això estic convençut que ningú, a més, tots veiem que tothom està sempre, i és legítim i és bo, reclamant sempre guanyar una mica més, o que quanta gent em diu, és que nosaltres estem treballant més que els altres, i escolta, carai, hi ha algú que cobra més que jo, vale? Això és una altra cosa que a vegades a l'administració pública aquestes fases de sous que hi ha compliquen en els propis treballadors, eh? Amb tota la bona fe de tothom, jo crec que el que s'ha de posar és ordre i s'ha de posar el que d'alguna forma ha de ser el coherent en aquesta situació. I la pregunta que m'has fet, eh? A mi m'agradaria, pel meu poble i per la meva administració i pel meu projecte, tindre els millors professionals del món. Els millors. O sigui, perquè seria legítim que jo digués, escolta, és que avui el directiu millor aquí. Una altra cosa és que després el resultat sigui bo o dolent i diguis, ostres, això no funciona. Però un directiu o un treballador, o els millors de la brigada, o els millors de... perquè és lògic i legítim demanar això, no? Això es pot aconseguir de dues maneres. Tindre els millors en persones que cobren un sou raonable, o quan tu vas al mercat a buscar persones que tenen pues, una experiència, un currículum, o tenen un valor en la seva feina, pues, hi ha uns preus en el mercat, i aquests són els que són. I aquests preus, moltes vegades, doncs fan que les decisions siguin difícils i que l'administració pública i l'administració o l'Ajuntament de Sitges no pugui accedir a ells.
I algú no us pot dir, és Sitges?
Sí.
De la mateixa manera que l'escola no és la universitat, doncs l'Ajuntament forma part d'un petit món que és Sitges, i a Sitges, diguem-ne, potser cal trobar persones que exerceixin bé la seva responsabilitat, però no trobar el millor del millor o no anar a cercar el millor del millor, perquè...
No, el millor és el que, per mi el millor és el que exerceix bé la seva responsabilitat, sigui en l'àmbit que sigui. El millor és el que exerceix millor la seva responsabilitat. I jo crec que tots intentem ser responsables, però ens ajuda la formació, ens ajuda la coherència de salaris, la coherència de salaris que tots tenim en la nostra ment, ens ajuda la motivació, és molt important, sentir-se motivat, sentir-se il·lusionat pel projecte.
La motivació té a veure amb el sou? O no sempre?
No sempre, no, jo diria que no sempre. Jo crec que el del sou és un problema de justícia que va lligat a molts elements, eh? Però jo crec que hi ha molta gent motivada que no necessita que li pugin el sou, i en aquest ajuntament ja n'hi ha, Hi ha gent que està tan compromesa i està tirant endavant la seva responsabilitat que funciona. Ara, aquesta gent, si també se la pot gratificar, també està molt bé, perquè al final, home, tots ens agrada al final poder arribar a final de mes o poder fer alguna cosa més que no tens prevista i que gràcies a un esforç més el puguis aconseguir. També es parla moltes vegades de les hores extres, que és una forma d'incentivar, de dir, bueno, us pagaré hores extres si aneu a fer una cosa, no? Bueno, això també és una altra fórmula dintre de l'administració d'incentivar, que a poc l'hem anat eliminant, si no és per una cosa extraordinària, però que en realitat jo crec que l'administració pública necessita una reforma de concepte, de com a model, I tots els treballadors públics hem d'estar per aconseguir que realment l'administració pública sigui un model molt eficient, molt productiu i sobretot que el poble o els ciutadans estiguin molt satisfets de com treballem.
Petit encaix aquí, algú us vol comentar alguna cosa? Us poseu els cascos i saludem el nostre primer o primera comunicant. Hola, bon dia.
Hola, buenos días.
Bon dia, Rosita, tu
bon
diràs.
Bon dia a tothom.
Hola, Rosita,
sí,
bon dia,
què tal?
Hola, buenos días. Bueno, mire, yo me voy fuera de la conversación que tienen ustedes, sí. Pero le quería hacer una pregunta que a mí me la preguntan y verdaderamente sí. Creo que es usted el que tiene que responderla mejor. Sobre el tema de los repetidores de la televisión, como sabe que la TDT sí. Y toda la mandanga, y parece ser que ha estado el director general de la Generalitat en Cubellas, todo esto, ¿cómo está esto? ¿Ya tienen, están en marcha? O
sí,
que para
sí, 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 estamos
que
en marcha.
Que dé una explicación usted al pueblo, porque a mí me lo preguntan y ya de quién, a quién le van a preguntar. A veces
no,
es
muy
lo
bien,
más
Rosita.
Que
muy... Pues ya te contesto, está en marcha. Está en marcha poner una antena, que el plan, la Generalitat ya ha hecho el plan, y este plan además estamos ya cediendo los espacios para poder poner estas dos, me parece que serán dos antenas que se pondrán para cubrir ya definitivamente todo lo que es el pueblo de Sitges. Esto no significa que a lo mejor un 2%, un 1% puede tener alguna sombra, ¿eh?
Sí, sí.
Però sí que esto està en marxa, eh? I li puc fer arribar, si vol, ja on estaran ubicades, quan es posen en marxa, i bueno, això la Generalitat en aquests dies ho veurem.
Es que tengo entendido que los repetidores que tienen que poner parece ser que van a San Pedro de Ribas, por ahí, a Valpineda y a Canyosas. ¿Usted cree sí. que será bastante para que Sitges coja
Mira,
la señal?
Jo confio en els tècnics que han fet aquests estudis.
Bueno,
de...
y si lo hacen mal, parece que están ustedes para rectificar.
Era el que anava a dir. Si després de que els tècnics no ho hagin fet bé, haurem de dir-los als tècnics que s'ho estudin una altra vegada i que donin una solució.
Sí, porque parece ser que la de Garras lo cogerán de Castelldefels o por ahí, ¿no?
Sí,
¿lo digo bien o digo cualquier tontería?
No, no és cap tonteria. El que és Garraf i les botigues de Sitges ho agafaran de Castelldefels o sigui de Barcelona, i nosaltres la senyal l'agafarem des d'aquí del Montgròs.
Vale, pues hay otras cosas que decir, pero esas se las digo yo en privado para que le duela al más.
Vale, muchas gracias.
Mejor, Rosita.
Rosita.
Gràcies.
Venga, adiós, adiós.
Sempre els mals en privat sempre es fan de millor parlar. 10:42. Déu dir obertament, no es tocarà el sou de ningú.
No, és que no sé per què ho dubta la gent, o bueno, quines ganes té l'oposició de que ho dubti la gent. No, és que no té cap sentit, eh? No té sentit perquè en aquest moment, lògicament, el nostre compromís és congelació de sous públics, i de lo que toqui segons l'Estat en la pujada dels treballadors, si és un 0,3, un 0,3, i després també a la negociació amb els sindicats. Però nosaltres pujades del 30% amb un directiu, això ni pensar-ho. Això és que no s'ha passat mai pel cap. Nosaltres el que volíem i el que volem i farem, a més convençut, és que els nostres directius es contractin d'una forma professional i que els seus contractes vagin incentivats amb un variable. I a més, serà tan transparent que serà la Junta de Govern qui ho aprovarà cada vegada que hi hagi aquest incentiu. O sigui que serà públic, es penjarà en la web de l'Ajuntament perquè se sàpiga que realment aquella persona i aquells polítics han fet un gest de transparència sobre el valor del treball dels directius.
Perquè tothom ens entengui, d'un sou de 100, 70 serà fix i 30
però,
serà variable?
No, sí, com a màxim.
Com a màxim?
Com a màxim, perquè el variable, clar, lògicament als directius els hi pots posar uns objectius i alguns poden tindre més objectius que altres. O en algun moment, aquell objectiu concret se li pot posar un percentatge de fix més alt per dir, escolta, aquest directiu home, li queden tres coses per fer, no anem a d'això. I a més, també he de dir que ara toca un procés de transició d'aprenentatge de tots, des dels propis polítics, els directius, la pròpia administració, la pròpia estructura, i això serà llarg. Durant un any estarem fent, jo diria, com simulacres, intentant trobar aquell punt d'encontre entre les persones que han de cobrar així, els sindicats, la pròpia organització, els propis polítics, o sigui que anem a treballar.
Ara ens venia al cap amb un directiu d'aquesta categoria on queda la responsabilitat del polític davant de determinades actuacions.
El polític té la màxima responsabilitat sempre. Sempre, lògicament. Una altra cosa que té bo aquest sistema és que ens obligarà a tots a fer un exercici d'avaluació. Una de les coses més complicades que hi ha és avaluar les coses. Saber com fer-ho i fer-ho. I l'Ajuntament de Sitges, que ha començat aquest procés, amb els plans de mandat, que cada amb la memòria, però hem d'anar integrant i assumint d'una forma normal l'avaluació a tots els nivells. Què és positiva? L'avaluació, els controls financers que estem fent, les auditories, tot això són instruments d'avaluació que ens diuen, això que mai entenguem que quan es diu que una cosa està malament, el que hem d'entendre és per millorar-ho, no per dir, ho està malament, no, això no té cap sentit. Quan un nen, és que clar, jo utilitzo el que jo sé, no? És a dir, no, el que hem d'entendre és millorar, i millorar significa avaluar, i avaluar és un tema...
Com que avui això és com un petit partit de tennis, sí. Quan una cosa està malament té unes causes. Algunes causes han creat, sí, i les diguem, el mal funcionament
són,
de les coses.
Les causes són les que hem de millorar. Però saber les causes és molt bo, però no criminalitzar les causes. Això no té cap sentit. El que s'ha de fer és agafar i donar solucions. I nosaltres creiem que aquesta pot ser una solució positiva. I més reformes que hi haurà, perquè crec que és important, i torno a repetir, que l'administració pública faci reformes estructurals importants en el seu model.
Perquè quan algú us pot dir l'Ajuntament té el deute que té...
Sí.
Aquest deute té unes causes.
Home, clar que té unes causes claríssimes. La d'haver fet una gran inversió en el poble de Sitges. Mira, nosaltres ho diré en pessetes i després en euros. Perquè en pessetes, nosaltres en 6 anys, jo crec, hem invertit 16.000 milions.
Ara reiem també, perquè quan va pujar a l'àrea d'economia la regidora Vinyet Rosés deia mai més parlem en pessetes.
No, jo
en
sí,
canvi, les magnituds expressades en pessetes
sí
continuen servint més d'un cas per fer-la.
A més d'un cas perquè la magnitud sigui...
Més gran.
Més gran, més perquè gran. És real. Nosaltres hem invertit 100 milions d'euros. 100 milions d'euros. Empresa privada i empresa pública. Són 16.000 milions de pessetes. Això en 6 anys. Aquest esforç, que sempre he dit que hem fet i ens sentim satisfets d'haver-lo fet i a més orgullosos i a més el tornaríem a fer, era imprescindible perquè el poble de Sitges tirés endavant. I faré un altre exemple. Quan tu et compres una casa, el primer dia que la compres, el deute que tens és brutal, però tens la casa i la tens i la disfrutes i la tens i ara a partir d'aquí l'has de millorar. Tots, segur que tots, i potser si la persona que no ho ha pogut fer és perquè no ha tingut la capacitat, i el que no, perquè ha tingut una casa, quan hem anat el primer dia i hem signat la primera lletra de la hipoteca o el primer d'això, teníem un deute de 200.000 euros. Era brutal. En aquell moment dius, ostres, tinc 200.000 euros, què farem? Però jo treballaré, pagaré, jo faré el que faci falta, però jo tinc la meva casa, jo tinc el lloc, jo estic preparat per viure d'això. Això està el mateix. Nosaltres hem fet un gran esforç perquè Sitges tingués uns grans equipaments, grans infraestructures, i no s'ha acabat, eh? Necessita encara 100.000 euros més aquest poble per aconseguir estar a un nivell de qualitat important per preparar-se.
Amb una petita diferència, que la casa és meva,
sí.
I si m'embarguen, m'embargaran a mi.
Sí, no és embargable l'Ajuntament mai. Això per començar.
Però això no sé si és bo dolent. A l'hora de plantejar números, no. Ho dic per aquí.
Jo crec que, no sé si és bo ni és dolent. Però la veritat... Mira, són maneres de pensar, són maneres de fer. Una piscina municipal, si no l'haguessin fet, la gent es hauria dit per què no. Si encara avui dia quan caigués un llamp i que la llum serenés, es haguessin dit tots i per què no ho heu fet. Si quan hi hagués una forta riada tornés a passar el que va passar al carrer Espalter, jo crec que no podria caminar mai més per aquell carrer. Si els nens de Sitges no tinguessin les dues escoles noves que tenen i un institut, val? Lògicament seria molt difícil que poguéssim nosaltres donar la cara. Jo em veig amb capacitat d'explicar i de justificar, i a més després de dir això, de trobar la solució que estem buscant, la solució d'adaptar-nos a la situació econòmica que estem vivint, però n'estic satisfet i a més crec que és el que es tenia.
No us ha angoixat mai massa la forma de pagar les coses?
Sí que m'angoixen, però és relatiu tot.
Per això us dic que no us ha angoixat.
És relatiu.
Però...
crec que sempre hi ha una solució a pagar les coses. No hi ha una solució si no has fet aquelles coses en el moment que es tenien que fer. Això sí que ja no és... Sí, el que... jo sempre penso així, eh? Si nosaltres no haguéssim fet això, ara no ho podríem fer. Ara el repte és pagar-ho. I ho estem pagant, eh? No, el repte no és que no podem pagar, ho estem pagant. Tenim solucions. Tenim solucions sobre el patrimoni, tenim solucions sobre la millora de la despesa corrent, tenim solucions sobre els ingressos. El que estem en aquest moment és en un impàs que a sobre de que era un estrès que hem fet en l'economia de l'Ajuntament i de les arques públiques, a sobre la crisi ens ha trasbalsat. Hi havia un problema estructural de fons de la finançació dels ajuntaments que jo crec que es resoldrà aviat, almenys jo les informacions que tinc és que anem pel bon camí perquè es resolgui.
Quan dieu aviat?
2011, i per mi és aviat.
I tant.
per més aviat, eh?
Si encara s'ha d'aprovar l'Estatut, etcètera, i tal i qual.
Sí, bueno, però jo crec que en aquest moment hi ha una consciència clara de que els ajuntaments necessiten solucionar, que la nostra finançació ve de l'any 79, que no s'ha canviat res, que hem augmentat competències, que a més estem, som la proximitat de la política, que a més estem disposats a fer-ne més de competències i a fer més coses. I jo crec que els pobles, els... i els seus governs, els seus ajuntaments tenen ganes de continuar sent la màxima representació política i la millor pel ciutadà i la que quasi ho ha de fer tot pel ciutadà, no? Però necessitem recursos per fer aquesta situació.
Perquè el segon pla Zapatero ha de servir per pagar factures?
No, el segon pla Zapatero és per fer inversió, per fer més coses.
Aquell plantejament que alguns ajuntaments havien fet valer, per dir-ho d'alguna manera?
No, no per pagar factures, per pagar ordinari una part. Sembla ser que hi haurà un 15% per pagar ordinari i molt encertadament amb educació social. Perquè cap ajuntament tingui com una espècie
de tentació
de pagar coses que no s'han de pagar amb aquestes financiacions.
Això encara és una hipòtesi, però? O ja està més o menys?
Això jo diria que tinc aquesta informació, però no està concretat encara.
D'acord,
El que està concretat és un altre pa d'inversió, això segur. Doncs vull dir, hi ha tres a l'estructura de la financera de l'Ajuntament, i després l'Ajuntament ha fet un pla que comença a tindre ja les seves conseqüències, positiu, i tenim unes línies obertes de solució. Ingressarem més. Hem fet una revisió exhaustiva del pagament de l'IBI, vale? I hem vist que algunes immobles tenen que pagar, que no pagaven perquè potser són de fa 2 anys, hem fet una revisió de guals, hem fet una revisió de tot el que és l'ingrés, hem fet també una aposta clara d'una oficina de captació de recursos a demanar subvencions i trobar ingressos. I hem començat a treballar el patrimoni que tenim, un patrimoni important, o sigui, en part de l'endeutament que tenim. És perquè Sitges ha comprat de patrimoni, té patrimoni. Aquest govern ha posat sobre la taula 3 edificis patrimonials molt importants que potser pugen el valor ben bé de 25 milions d'euros, que té el poble de Sitges. O sigui, el que dèiem, tens la casa. Té Can Vinyals, que és a l'entrada d'allà on està l'escultura de Corberó.
La que ha servit, diguem-ne, de bascanvi.
Però que té un valor patrimonial de quasi 4 milions d'euros. Té el centre de disseny, que té un valor patrimonial quasi de 14 milions d'euros, i té el Palau del Rei Moro, que vam comprar, que té un valor de 3,5. O sigui, això és part d'aquest esforç que ha fet aquest Ajuntament, de tindre 3 edificis patrimonial que ha augmentat el patrimoni de Sitges. I això té un valor també econòmic positiu.
Penseu en una hipotètica pujada d'impostos?
No. Quan vaig entrar el 2003, vaig dir que jo no pujaria impostos del 2003 al 2007 perquè no es mereixien els sitgetans que sense haver fet res en l'anterior legislatura ara se'ls carreguessin positivament. I vaig manifestar, i recordaré les meves paraules, que farem l'esforç que calgui perquè sense pujar impostos, diguem, per sobre del que toca, doncs farem el que necessitava Sitges, la piscina, la llar d'infants, bueno, tot aquesta d'això. Ara no és el moment de pujar impostos. Ara no és el moment. Quan les coses vagin bé, sí, però ara no. Ara el que hem d'ajudar és... perdó. El que hem d'ajudar és que les famílies... fins i tot estem pensant en alguna mesura per ajudar a les persones amb atur o així, que doncs aquesta càrrega fiscal municipal li puguem ajudar.
Quan les coses vagin bé, més o menys com quan diu la ministra d'Economia?
Quan les coses vagin bé s'han de replantejar les coses. Igual que ara estem replantejant una sèrie de coses, s'han de replantejar. Però quan les coses vagin bé, com sempre, hem d'haver après alguna cosa. Hem d'haver après que la financiació dels ajuntaments a través de la promoció immobiliària no tenia sentit, que era positiu aconseguir, i home, es tenia que aprofitar aquell moment, però que no ha de tornar, o hem d'aprendre que això ja no torni a passar. Hem d'aprendre que la gestió pública dels fons en aquests nous models que venen ara, sobretot l'estalvi energètic, és bàsic i ha de ser una constant en la nostra forma de funcionar. I hem d'aprendre que la part, diríem, impositiva, fiscal, s'ha de reformar tota. Perquè no es pot funcionar així amb aquesta por sempre de si pugem o no els impostos. Uns polítics que si diu que si ho pugen tenen problemes, si no ho pugen també els tenen perquè no hi ha manera d'aguantar la situació. I uns ciutadans que sempre se'ls està carregant una part impositiva dura i complexa d'entendre moltes vegades, malgrat, és cert, que les coses de tots les hem de pagar entre tots i d'alguna forma s'han de finançar. I lògicament aquest finançament, o sigui, jo crec que ha d'haver-hi, d'aquesta hem de sortir de que el finançament de l'Ajuntament, dels ajuntaments, ha d'haver-hi una reforma fiscal de com tindre ingressos molt més adequada al segle XXI, ha d'haver-hi una estructura diferent, ha de canviar el model d'estructura, de funcionariat, de funció pública, d'organització, i uns polítics que hem d'haver après que la forma de tirar endavant els projectes no pot ser que sigui per part de la promoció immobiliària, que vindrà una altra promoció immobiliària, segur, però que no hem d'entrar en aquests cercle que vam entrar viciós que no ens ha portat a gaire cosa.
En dos minuts, les possibilitats que aquesta Escola d'Arts Escèniques
sí,
definitivament se situï a la zona de la Plana Oest.
Bueno, les possibilitats jo diria que en aquest moment estan molt verdes. Hi ha una bona, un bon treball que s'ha fet durant un any perquè hi hagués una possibilitat. O sigui, però jo com sempre he pensat, i a més l'experiència m'ha ensenyat, que les coses si no està al sac i ben lligat no pots dir que això és una realitat, no? Jo fins que no es posi la primera pedra, fins i tot dic la primera pedra, no diré que això és una realitat, malgrat s'han avançat molt. O sigui, nosaltres que hem estat treballant un any amb una idea de poble que té que ser de l'economia creativa, cultural, de l'art, doncs aquest missatge va anar més enllà i ens van vindre unes persones a dir que si ens semblava bé estudiar la possibilitat de posar una universitat de l'art aquí, d'arts escèniques. Nosaltres vam dir que sí, que no ens semblava correcte, si, quina era aquesta universitat, com era, ja hem anat a veure-ho, o sigui, sí, existeix, és interessant, hem parlat amb una sèrie de gent i que ells fossin els que es mullessin, que diguessin que la volen posar i que el ple de l'Ajuntament doncs acceptés aquest repte. Però aquest repte només està en aquest moment de que hi ha un sòl preparat per poder posar-s'hi, que aquest sòl, a més, s'ha d'ocupar perquè és un sòl públic que s'ha d'ocupar o s'ha de conveniar, i que hi ha una empresa que ha apostat per demanar que es faci un concurs per posar aquesta universitat. Estem en aquest procés. Jo amb això vull ser molt discret. Jo recordaré la Ciutat del Cine. Podem recordar, a més, el parc de les arts per part de les empreses o la banca Reig, que també no es va portar a terme. O sigui, són coses que hem de tindre molta prudència, que estaria molt bé, que ojalà ho aconseguim, però que en aquest moment jo el que m'hauria de manifestar públicament és que tothom tingui pues, una prudència en aquest tema, i si anem avançant, a poc podrem anar ja dient que ja és una realitat.
O sigui, tal com estan les coses, pot ser com pot deixar de ser.
Correcte.
És a dir, tot està en mans de l'empresa, en el sentit que si l'empresa vol, doncs que es mulli més del que s'ha mullat.
Clar, a darrere hi ha una inversió important, aquesta inversió que jo conec com va bé, però bueno, els moments tampoc són com per dir, escolta, això serà molt fàcil.
Us crida l'atenció que es mogui des de l'àmbit privat, això?
No, perquè, a veure, precisament és el món privat que mou moltes coses en el món, no? I el que el tema universitari o el tema educatiu, hi ha moltes empreses privades molt interessants i molt bones com aquesta, que realment, doncs, a més amb una consciència pública, perquè quan van vindre aquí van dir volem posar, a part d'altres ciutats que hi havia candidates i nosaltres d'alguna manera hem guanyat aquesta candidatura, van dir volem sòl públic, nosaltres no venim a comprar un sòl, volem un sòl públic perquè tenim vocació pública, som en privats, però volem una universitat que tingui relació amb la ciutat, amb el poble, amb lo públic, d'alguna manera, i busquem la relació que puguem ser socis o puguem compartir junts aquesta idea d'aquesta universitat.
De moment, per tant, malfieu d'alguna cosa o no? Només
no, dels temps que corren.
Només
dels temps que corren, que són complexos, difícils, i no és fàcil posar en marxa, vull dir, iniciatives com aquestes. Malgrat, jo també he de dir que hi ha una esperança bastant raonable de que això pugui ser algun dia una realitat.
Doncs veurem com en parlem en el futur. Són les 11. Jordi Bixic, gràcies.
Moltes gràcies.
En 5 minuts tornem. Notícies en connexió amb Com Ràdio.